COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Nova setmana, dilluns 11 de novembre del 2019. Avui, amb retard, són les 12:28 minuts perquè acabem d'escoltar en directe a través de la sintonia de la cadena COPE com Albert Rivera, president de Ciutadans, dimitia i a més deixava la política en actiu. Ho hem escoltat ara, fa res, 3 minuts aquí en directe a la cadena COPE. És potser una de les primeres conseqüències dels resultats de les eleccions generals d'ahir, del 10 de novembre. Tot seguit, nosaltres buscarem la previsió meteorològica. Hores d'ara, 9 graus a la ciutat de Lleida, aquest matí feia fresqueta. I també farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa. Avui, doncs, connectarem amb el Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana. També escoltarem els consells de la doctora Torrejón. I us parlaré del ballet rus. El ballet rus que visitarà Lleida la setmana vinent, dimecres, el dia 20. Ho dic perquè aneu fent agenda. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la 1, bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15, la radiografia, on ja saps que posem sobre la taula resultats del cap de setmana. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem una tarda amb intervals ennuvolats i precipitacions febles al Pirineu més occidental, amb la cota de neu de 1.000 a 1.300 metres. Les temperatures pugen al nord de la província i baixen a la meitat sud i arribarem avui a 15 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Lleida, capital i Balaguer, 11 a Tàrrega i 7 a Viella. El vent bufa variable a flux i continuarà així la resta de la tarda. Demà dimarts tindrem el cel ennuvolat al matí amb precipitacions febles al Pirineu occidental, que seran en forma de neu per sobre de 1.000-1.200 metres. A la tarda, això sí, el poc ennuvolat serà en general, excepte al Pirineu, on continuarà ennuvolat. Les temperatures pujaran, excepte al Pirineu, on baixaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Busquem tot seguit l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa que passa per l'alegria d'Esquerra Republicana de Catalunya a Lleida després de consolidar-se com la força més votada a la demarcació en aquestes eleccions d'ahir diumenge. També satisfacció al PSC i a Junts per Catalunya per haver mantingut l'escó obtingut el passat 28 d'abril. Així les coses han quedat, doncs, com estaven: dos per Esquerra Republicana, un per Junts per Catalunya i l'altre pel PSC. El cap de llista d'Esquerra al Congrés, Xavier Eritja, valorava positivament els resultats obtinguts arreu de la demarcació.
Hem consolidat els dos diputats i els senadors, per tant, tornem a ser la força de victòria que ha guanyat el territori, i a més tenim present que som la força municipalista per excel·lència en aquest espai. Hem guanyat a la majoria de municipis de tota Lleida. Per tant, és importantíssim, el territori de Lleida és importantíssim. Revalidem la victòria que vam guanyar a les municipals i també a la majoria de capitals de comarca. Per tant, continuem sent la principal força al territori.
Per la seva part, la candidata de Junts per Catalunya al Congrés per Lleida, Concep Canyadell, diu que Espanya no es pot governar sense Catalunya i demana fer la famosa política de diàleg.
Realment, els resultats electorals a nivell d'Espanya, doncs, ens deixen un panorama que també, com bé dèieu, no sabem com podrà ser aquesta governabilitat. El que nosaltres també veiem molt clar i li volem dir, doncs, als partits capdavanters a nivell d'estat espanyol, que no es pot governar Espanya sense Catalunya, i ho han de tindre present i han de deixar de judicialitzar el que és la política i començar a fer política i al diàleg i a sentar-nos i a trobar solucions pel poble de Catalunya.
I la cap de llista del PSC al Congrés, Montse Mínguez, deia que es confirma que es vol un govern progressista i demana responsabilitat per deixar governar qui ha guanyat.
I per tant es confirma que la gent el que vol és un govern progressista, és un govern que tinguem de president al Pedro Sánchez, i ara esperem doncs, que se pugui desbloquejar la situació del país, que els partits siguin responsables, que deixin doncs, governar qui ha guanyat les eleccions. Per tant, estarem pendents aquests dies, però en qualsevol cas, satisfacció des de la seu del PSC, donat que els nostres objectius s'han vist complerts.
12:33 minuts abans de parlar d'esports, direm que 6 contenidors han estat cremats aquest cap de setmana, tant a la Bordeta com a Capon, en unes accions que ja comencen a no semblar doncs, alarmants, però que cada cap de setmana, cada setmana sumen i que això s'haurà d'aturar d'una manera o altra, però de manera ràpida. Parlem d'esports, ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs un cap de setmana que evidentment ha vingut marcat per la concentració de fans i simpatitzants dels germans Márquez a Cervera aquest passat dissabte, on a les 7 de la tarda començava una rua i després d'una festa final davant de l'escenari amb entre 10 i 11.000 persones assistents a Cervera. Jo crec que és que no n'hi havia més, perquè al final és que no en caben més, moltíssima gent, però manejar els dos germans. Recordem que Àlex Márquez és campió del món de Moto2 i Marc Márquez és campió de MotoGP. Per la resta de resultats en futbol, el Lleida Esportiu segueix líder després de guanyar el Orihuela 4-0, proper partit davant del Llagostera. En bàsquet, derrotes del Força Lleida 67-72 davant del Càceres i del Pardinyes, amb el resultat de Girona 84, Pardinyes 62, i dura derrota també pel que fa a l'hoquei. Al pavelló 11 de setembre, Lleida llista 1, Caldes 5. Importantíssima, per cert, la victòria de la M femení 2-1 davant del Madrid. El Cedis Cadí la Seu va perdre també 57-70, i el Balàfia Volley, contra tot pronòstic, ja que anaven amb 5 baixes de l'equip titular, es va imposar al Barberà. Barberà 0, Balàfia Volley 3. De tot això en parlarem, evidentment, a partir de 2:15 a la nostra radiografia.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Los vinos de Bodegas Emilio Moro son el resultado del esfuerzo y la pasión de 3 generaciones de viticultores. Más de 120 años de historia en la Ribera del Duero y también en el Bierzo, con 2 vinos blancos Godello que ya conquistan España: La Rebelía y El Zarzal. El próximo martes, Herrera en COPE estará en Bodegas Emilio Moro, en Pesquera de Duero.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja fa estona que n'estem parlant, de xifres, del dia després, de després del 10N, de tot plegat, però igual, ara no sé, m'avanço, igual passa alguna cosa més aquesta setmana. Jo, com que qui porta bé el tema de previsions és el director del diari La Mañana, jo ja sabeu que els dilluns li truco perquè em posi el dia i dic, escolta, aquesta setmana t'has de fixar en això. Francesc Guillaumet, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Home, Ricard, com estem?
Estem empatxats, de xifres.
I tant. Xifres. Una mica és llarga, tot i que abans ho comentàvem fora de micro, vull dir, no tan llarga com algunes altres. No. Jo recordo les municipals, que primer van comptar les europees, per raons òbvies, com sempre es fa, i després van procedir a comptar el poble, no? Els resultats de Lleida, o aquell moment en què el Miquel Poyo es ficava per davant de Fèlix Larrosa, va arribar més o menys a les 12 de la nit.
Sí.
Amb això es diu tot. No, i a més... va ser bastant més llarg.
A més, ens vam haver d'esperar quasi bé fins al final, perquè anava canviant, això.
I tant, va ser una jornada que és de vèrtic, que diuen, no?
Sí. Bueno, veurem com va tot plegat, que això en parlarem aquesta setmana i la que ve, i l'altra, suposo, que s'allargarà com a mínim un mes. Però a nivell nostre, Francesc, aquesta setmana, què hi ha aquí a l'horitzó?
Si descartem les eleccions, com tu dius, en continuem parlant molt i molt i molt.
Oi, evidentment.
Avui i demà, sobretot, estarem molt pendents d'aquestes reunions de les executives dels partits que han de definir una mica cap on anirà la cosa. Sí. La del PSOE està convocada ara i caldrà veure. Pedro Sánchez va anunciar que, ja que nosaltres titulem Gana el bloqueo, com si ens hagués sentit, ja va anunciar abans de campanya que, vaja, que en 48 hores intentaria fer alguna proposta per desbloquejar la situació.
Home, és que...
I pel que s'està comentant ara és que passa per una mena d'extensió generalitzada de la resta de partits, perquè els deixen governar, incloent també els partits independentistes, podria ser. Bé, s'haurà de veure, per això és avançar-se.
Sí, sí, sí.
Em preguntaves, sí, a més de les eleccions...
A més, sí.
Doncs aquesta setmana seguirem molt intensament. Avui, per exemple, hi ha una reunió que serveix per encallar o desencallar la situació una altra vegada. La vaga de basures, de recollida de brossa, que hi ha a la comarca de la Noguera. És una vaga que afecta fins a 30 pobles, menys la capital, perquè la capital, Balaguer, es fa la recollida ella mateixa, a part de la selectiva. Mm-hmm. I bé, va començar aquesta vaga dijous. Avui, si no hi ha acord, hauria de començar una vaga indefinida, a no ser, insisteixo, si no hi ha acord entre plantilla i treballadors, i caldrà veure, perquè la situació, suposo que molts pobles de la Noguera deu ser una mica preocupant en 4 dies sense recollida de brossa. Els dies tampoc hi va haver servis mínims.
Clar, el problema d'això és que els primers dies, bueno, ho passes com sigui, però clar, si avui anem a la indefinida, d'aquí 4 dies ho comences a notar molt, als carrers d'això.
A partir d'aquesta setmana, doncs, ja podria tindre una afectació important, a no ser, insisteixo, si a la reunió d'aquest vespre hi pogués haver alguna manera de desbloqueig. Avui parlem molt de bloqueig i desbloqueig.
Sí,
no només la política que està bloquejada, com podem veure, sinó altres situacions, en aquest cas una situació laboral.
Molt bé.
Per qui no ho sàpigui, el servei de recollida de basures de la Noguera està contractat amb una empresa exterior i hi ha un litigi perquè la plantilla demana un conveni i la millora de salaris fins a aquest moment, perquè sabem que no hi ha conveni, i bé, caldrà veure que si se dan 7 posicions o no.
Molt bé. Alguna cosa més, Francesc?
Bé, jo sense voluntat de parafrasejar Francisco Umbral, que deia allò, jo he venit a hablar de mi libro, sí que podria dir que per nosaltres, pel dia de la mañana, aquesta setmana també és una setmana important, perquè diumenge es concedeix al Guaire el Premi d'Història Local Josep Lladonosa. És un premi que ja fa anys que es dona, es premia una monografia d'història local, la mañana, perquè és el llibre que nosaltres... regalem pel dia de Sant Jordi als nostres lectors, i per tant estem també molt pendents de qui guanyi aquest premi que es concedeix el diumenge. La història local, d'alguna manera, que va practicar Josep Lladonosa i que és un homenatge a aquest mestre de la historiografia catalana, també lleidatana, evidentment.
Molt bé, molt bé. Doncs estarem atents, de totes maneres, si més no, dilluns vinent ens ho explicaràs, evidentment.
I tant. Si ens escriu, us explicaré qui ha guanyat i una mica... Acostumen a ser temàtiques molt interessants, ni que només sigui allò que, com deia Pla, diu, el més ultralocal és el més universal, doncs també passa amb aquestes monografies, no? A vegades t'expliquen una història que funciona a Lleida i funciona a qualsevol lloc del país, perquè en definitiva ens explica el dia a dia dels nostres pobles. Clar. I ciutats.
Escolta, Francesc, tu ets d'esports? Segueixes esports?
Sí.
T'agrada? De què ets? De futbol, de bàsquet, d'hoquei, del que em posin?
Podríem dir el que em posin, però bàsicament sóc de tennis, perquè el practico. El practico semanalment sempre que puc i tinc temps i les obligacions del diari m'ho permeten. I també futbolero, també per raons de bàsquet que havia jugat durant la joventut, també el seguixo.
Bueno, així ja ets com jo, que devorem esport, sigui el que sigui. Déu-n'hi-do aquest cap de setmana, aquest dissabte, la gran festa Cervera, pels germans Márquez. Reitero, perquè jo hi vaig ser allà també per...
Hi va ser, molt bé.
Sí,
molt
sí,
bé.
Per Tiempo de Juego i el partidazo, sí. Però reitero, jo sempre dic el mateix, que hem de saber valorar exactament el que estem celebrant, que és una fita importantíssima.
Vull dir, és, i tant, el i tant, que estan fent aquests germans, hem de saber exactament valorar-ho, eh? I jo crec que serà d'aquí un temps quan ho podrem valorar realment, eh? Però hem de ser conscients avui en dia.
I tant, quins grans ambaixadors que té, sí. Cervera, no? I com es vol que la ciutat, no només la ciutat, sinó tota la, diguéssim, tot l'entorn, jo conec molta gent que no és de Cervera, podria citar gent del meu poble, que soc de Balagueu, gent d'Ivars d'Urgell, que estaven allà a la festa,
sí,
que
sí, anat, sí,
no
sí.
Només en aquesta festa, sinó les anteriors que s'havien fet, perquè els germans Marques són uns cracs, són l'excel·lència del motociclisme, i per tant és una gran notícia i contents de poder explicar.
I tant. Molt bé, Francesc, director del diari La Mañana, escolta, com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana.
Igualment, Ricard, salut. Gets into your body, flows right through your blood. Can tell each other secrets and remember our love.
¿Estás pensando en instalar un descalcificador en casa? No, pues deberías, porque ahora Olimpia Plus solo te costará un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Y hoy vamos a hablar con la doctora Torrejón de un problema muy frecuente en mujeres, las arañas vasculares. Buenos días, doctora.
Muy buenos días, Ricard.
¿Qué representa este problema para muchas mujeres?
Pues mira, representa algo tan importante como no poder decidir cómo se visten. Es decir, en el siglo XXI, tú imagínate que hay muchísimas mujeres que tienen unas arañas vasculares impresionantes que forman como si fueran unas manchas amoratadas que las condiciona, pues por ejemplo, a no querer ir a la playa, para no hacer ver las piernas, a no poder ponerse unos pantalones cortos, a no querer utilizar faldas, ¿no? Porque se ven esas manchas, que parecen manchas, pero realmente no lo son, y las limita. Entonces, claro, que haya algo que tiene solución y que en el siglo XXI te limite a decidir cómo quieres ir vestida, pues no tiene mucho sentido.
Claro, hemos hablado de las mujeres, pero no sé si también es frecuente en hombres.
Sí, vamos a ver, las arañas vasculares también se dan en hombres, no con la misma frecuencia que en las mujeres, es decir, en las piernas, quienes más sufrimos somos las mujeres, pero sí que, por ejemplo, los varones lo podéis tener más localizadas en otras zonas corporales. Por ejemplo, la nariz, lo que es el dorso de la nariz y lo que son las aletas de la nariz, que puede ir o no unido a un problema que se llama Cuperos, ¿no? En lo que son las mejillas, también hay personas, hombres, con unas ramificaciones muy amoratadas, que en algunos casos, antes, ahora ya no, se decía, pues tiene nariz de alcohólico, tiene caras de alcohólico, ¿no? Como que el alcohol afectaba, provocaba esta situación y se confundía, porque hay personas que no tienen, no son alcohólicos y pueden tener este problema. Y otro sitio donde los hombres también lo pueden tener con una cierta frecuencia, sobre todo los hombres que practican submarinismo, es en la zona del tórax, donde están las costillas flotantes. Es decir, que también aparecen hombres, no en las mismas localizaciones, y en las piernas, las que la tenemos con mayor frecuencia somos nosotras.
Doctora, dicen que más vale prevenir que curar. ¿Tiene sentido hablar de este problema antes de que aparezca?
Hombre, y yo te diría que lo que tenemos que intentar ante todo es evitar que se agrande ese mal, ¿no? Con la prevención, como tú muy bien lo has indicado. Cuando empiezan a aparecer las primeras arañitas nos tendríamos que preocupar. A veces, como son tan pequeñas, pues no le damos importancia. Pero lo que sí también, aparte de por la cantidad de problemas, la prevención radica en el momento del año donde podemos empezar a tratarlo. Es decir, ahora. Ahora yo, por ejemplo, estoy hablando de esto y habrá muchísimas señoras que me están escuchando y están diciendo, bueno, va, ya a inicio de año, cuando pasen las Navidades, se darán cuenta que estarán en marzo o abril y estarán en la misma situación que se han encontrado otras veces. Por lo tanto, animo a que de manera preventiva definitiva y sobre todo para solucionarlo lo antes posible, se empiecen a informar ahora.
Uh-huh. Y doctora, actualmente, ¿cuál es el mejor tratamiento?
Sin lugar a dudas y sin discusión, el láser. Hace muchos años existía una técnica que era la esclerosis, que sigue estando, que son unos pinchacitos, pero hoy por hoy láser, que es una técnica que utiliza la luz, que no hay que pinchar, que no hay que introducir ninguna sustancia, que tiene una durabilidad, el resultado conseguido con láser, muchísimo más largo en el tiempo, y además que sin dolor, es decir, no tiene la molestia, no genera la molestia la aplicación de la luz como los pinchazos que se hacían hace unos años. Entonces, tanto por la tolerancia del paciente como por la durabilidad del resultado, sin lugar a duda, láser.
Hombre, yo por el tema de no tener que pinchar y que es indoloro ya me he convencido.
Ya merece la pena, sí.
Pero, ¿cuáles son las principales diferencias de vuestro centro médico?
Mira, nosotros utilizamos láser como técnica, digamos, número uno, pero la acompañamos de otro tipo de luz, porque muchas veces la evolución del tratamiento requiere que se complemente el resultado con otro tipo de luz. Es decir, nosotros hoy por hoy tenemos las dos tecnologías de mayor eficacia y más vanguardista para resolver este problema. Y luego algo que creo que tranquiliza mucho al paciente, que trabajamos con presupuesto cerrado. Es decir, el paciente va a estar tranquilo y completamente confiado de que le vamos a resolver el problema, y para que esté todavía más tranquilo, con fotografía lo documentamos. Es decir, hacemos fotografía antes de empezar y cuando damos el alta. Uh-huh.
Pues si tenéis alguno de los problemas de los que hemos hablado hoy parece que empiezan, merece la pena, ya lo sabéis, que llaméis al 93414-3631, 93414-3631, y además pedáis visita informativa personalmente con la doctora Torrejón. Hoy la habéis escuchado aquí en la radio, después os atenderá de manera personalizada, la primera totalmente gratuita, y cada uno puede exponer su problema. 93414-3631. Recordad que una buena información os permitirá elegir muchísimo mejor. Doctora Torrejón, muchísimas gracias.
Un saludo, Ricard.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930. Per reviure el pa artesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio. Al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tot seguit el que farem és parlar d'una nova proposta que podreu veure al Teatre de la Llotja. Jo us dono ja data perquè feu agenda. Això serà el proper dimecres 20 de novembre a les 9 de la nit. 20 de novembre, aneu fent agenda, dimecres a les 9 de la nit al Teatre de la Llotja. Torna el Ballet de Moscou i ens porten una nova proposta, que és el Don Quixot. Per parlar de tot plegat, avui tenim a l'altre costat de la línia telefònica el responsable del Ballet de Moscou a Espanya, el Luqui Gómez. Luqui, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Ricard. ¿Qué tal?
Bueno, estáis otra vez de vuelta en España y nos traéis una propuesta que si bien ya la habéis presentado ahora ya hacía tiempo y en Lleida aún no la habíamos podido ver, que es el Don Quijote.
Sí, exacto, nos encontramos ya inmersos en rematar todos los detalles para empezar la gira el próximo viernes. Además, que empezamos por Cataluña, empezaremos en Vilasar. Y sí, como dices, traeremos a Lleida Don Quijote. Don Quijote, que es una propuesta, desde luego, muy sólida, muy frenética, donde el público puede vivir ese capítulo, ¿no?, del libro de Don Quijote.
Claro, de Don Quijote, al final, sin querer, sabemos cosas, porque hemos visto documentales, hemos visto series o cortos o películas, hemos leído el libro, animaciones, cómics, etcétera. Oye, el ballet, ¿qué nos aporta además?
Bueno, sí, de Don Quijote sabemos todos un poquito, ¿no?
Sí.
Pero en realidad el Don Quijote, el ballet, está centrado en las bodas de Camacho, uh-huh. Uno de los capítulos. En realidad, Don Quijote aquí no es más que un que un personaje, ¿no?, que se dedica a observar el, bueno, cultura incluida, a observar lo que sería la historia de amor entre Pitri y Basilio.
Uh-huh. Oye, ¿cuánta gente vamos a ver encima del escenario?
Son 30 bailarines de los que podremos disfrutar.
Ojo, ¿eh? 30 bailarines. ¿Y lo que movéis en la gira? ¿Cuánta gente os movéis?
Somos 45 personas en total, bueno. Sí. Se complica siempre a la hora de hoteles y a la hora de transportes, pero bueno, claro. Ya la experiencia, son 30 años trabajando así, como te digo, Ricardo, la experiencia ya pues nos ayuda a hacer esto cada día más fácil.
No, lo digo porque la gente no se piense que esto, bueno, a ver, aquí vamos a ver, no, que eso es una, o sea, que hay una movida interesante, que hay muchísima gente, que la propuesta seguro que no deja indiferente. ¿Qué duración tiene?
Son dos horas, con un intermedio de 20 minutos. Uh-huh. Y ya te digo, Don Quijote empieza con un frenetismo increíble que además es un reto, ¿no?, para los solistas, ¿no?, ya que la música es todo el rato como muy rápida, ¿no? Entonces es como estar bailando a un tempo muy acelerado todo el tiempo.
Claro.
Físicamente es bastante exigente.
Estaba pensando ahora que normalmente, igual que cuando hay una propuesta de ópera, siempre surge la duda, oye, pero es que yo no sé nada de ópera, ¿debo ir, no debo ir? Y normalmente la gente que entiende te dice, claro que tienes que ir, porque es la manera de empezar a conocerlo. Con el ballet supongo que pasa más o menos lo mismo.
Pasa exactamente lo mismo. Lejos queda ya, ¿no?, el tema elitista, tanto como para ópera como para ballet, creo yo. Uh-huh. En este caso se trata de que tú compras tu entrada, te sientas en el patio de butacas y disfrutas de un espectáculo, disfrutas de una historia que se te va a contar a través de la danza y que además el ballet de Moscú ya con sus 30 años de experiencia la sabe contar como nadie, que no te es necesario que nadie te cuente nada, ni siquiera que entiendas de ballet. Lo que está claro es que tú tienes que disfrutar de ese espectáculo visual, ¿no?, y de ver cómo los bailarines te transmiten, ¿no?, a través del movimiento.
Claro. Luqui, ¿con qué te gustaría que se quedase la gente al salir?
Me gustaría con que disfruten simplemente. Yo sé que con el ballet de Moscú se hace, son muchos años ya, y ves siempre a la gente salir cuando acaba esa función, ¿no?, y te das cuenta de que has hecho un buen trabajo, ¿no? Todos los nervios que tienes al principio, al final de todo ves que se me han recompensado.
Uh-huh. Oye, destácame, tenéis bailarines y bailarinas de primer orden, ¿eh? Destácame alguno.
Sí, el ballet de Moscú en principio se nutre ya de solistas, ¿no?, de teatros estatales de Rusia. Uh-huh. Por lo que ya contamos, digamos, con lo mejorcito de muchísimos teatros.
Bueno,
y en realidad tenemos el escenario lleno de solistas. Está claro que por papeles los hay mayor representación y menos representación, pero en realidad todo el elenco es solista, sino nuestra compañía en otras compañías. Evidentemente el trabajo que hacen nuestros solistas, que son Elena Antsupova y Alexander Petrichenko, donde encarnan a Kitri y Basilio, respectivamente, es mucho más visual, ¿no? Es lo que el público va a percibir como solista. Pero en realidad todo ese cuerpo de ballet sigue teniendo esa calidad de solista. Uh-huh.
Bueno, pues hoy estamos hablando con Luqui Gómez, que es el responsable del ballet de Moscú en España. Nos lo puede decir, nos lo puede explicar, pero al final tenemos que dar el paso de irnos a verlo el miércoles 20 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro de la Llotja. Son dos horas contando el intermedio, con lo cual seguro que ni se nos va a hacer largo ni nada. Yo creo que al final, cuando ya termines, cuando que dices, oye, pues ahora aún me estaría media hora más, ¿eh? Claro que sí. Don Quijote, el ballet de Moscú, que ya han estado en Lleida con otras propuestas que han sido altamente satisfactorias, pues no te lo pierdas, ¿eh? El miércoles 20 de noviembre a las 9 de la noche, Don Quijote, es una nueva propuesta del ballet de Moscú. Luqui, yo sé que ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ricardo, como siempre.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, bon dia.
Que comencem setmana.
Comencem setmana.
Obrint la finestra del record.
És un dia també bonic, avui.
Home.
Abans parlàvem de l'estiuet de Sant Martí.
Ah.
Perquè avui és Sant Martí. Dia 11.
Uh-huh.
A la Fira de la Perdiu.
11 de l'11, ja.
La Fira de la Perdiu, per això, sempre es fa en cap de setmana. Per tant, ara ja no coincideix el dia.
Uh-huh.
Però parlem de la Fira Perdius.
Abans les fires es feien el dia que tocava.
Exacte.
Caigués on caigués. Ara no.
S'adapten els caps de setmana.
Sí, sí, sí.
Nosaltres avui parlem d'afilar perdius, perquè una de les festes més importants de Vilanova de Meià era i és la Fira de Sant Martí, coneguda avui com a Fira de les Perdius. En aquesta data es comercialitzaven una gran quantitat de productes del camp: cereals, fruitxecs, llegums, mel, llana, porcs, aviram, i on la gent comprava roba i calçat de cara a l'hivern. De tota manera, el que havia donat més fama a la Fira de Vilanova era el mercat de les perdius. La gent de la vila i comarca solien caçar a l'estiu, mentre segaven, perdiuetes de les llocades que voltaven pels sembrats, i les feien créixer caçant-los llagostes pels rostolls. Els pobles de la vall de Barcedana, que és l'altra vall del Montsec, Matasolana, Sant Martí, Sant Cristòfol i Sant Miquel de la Vall, que tu hi has passat per aquests pobles en la moto.
Sí, sí, tant.
Moltes dones criaven aquestes perdius amb ramades, com si fossin pollets. I la vigília de Sant Martí, les perdiuaires baixaven cap a Vilanova de Meià per l'escala del Pas Nou, amb les seves perdius engaviades per portar-les a la fira. La quitxalla les anava a rebre un tros lluny, i la Fira de les Perdius es feia a la plaça de la Creu i pel camí de l'era del Duró, que era l'antic camí del Pas Nou. Cal dir que hi acudien molts compradors, venien de llocs tan distants com Mallorca, Aragó, Navarra i també del país. La perdiu més preuada era i és la perdiu roja, però sobretot els perdigots que fossin cantaires, doncs eren venuts per a preus molt elevats com a reclam, ja que al cantar el perdigot atreia les femelles i els caçadors ho aprofitaven. I parlant de treballar, doncs diu, qui treballa, menja, i no dorm a la palla. Per tant, cal treballar per poder menjar.
Clar que sí, gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, nosaltres busquem les senyals horàries, arribarem a la una, busquem la darrera hora informativa i després al migdia de Lleida, els bocins d'història amb el Joan Ramon González i a dos quarts de dues la radiografia. Avui ens visitarà el Xavier Estrada, àrbit de primera divisió, àrbit internacional lleidatà. Estarà amb nosaltres a la radiografia i també, ja saps que farem una repassada de tots els resultats esportius del cap de setmana.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz i Antonio Herray, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
Las elecciones de este domingo dejan ya la primera consecuencia. La debacle de Ciudadanos había colocado a Albert Rivera en un callejón sin salida y poco después del mediodía ha hecho oficial lo que ya apuntó anoche.
Y por eso, precisamente, por todo lo que he hecho y lo que he sido, lo que vosotros, los que mis compañeros conocen de mí, saben de mí, la primera decisión que he tomado y la he comunicado a la Ejecutiva es que dimito como presidente de Ciudadanos.
Rivera dimite después de perder 47 diputados y de pasar de ser tercera fuerza, muy cerca del Partido Popular, a una irrelevante sexta posición por detrás incluso de Esquerra Republicana de Cataluña. Albert Rivera no solo deja la presidencia de su partido, tampoco va a recoger su acta de diputado y definitivamente renuncia a la política.
La vida es mucho más que la política. Creo que ha llegado el momento de servir a otra gente, de servir a mis padres, de servir a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería, a mi pareja, que ha estado a mi lado, aguantándolo todo, contra viento y marea, en todo momento.
En un partido tan personalista, Rivera no tenía muchas más opciones. Ahora se abre un proceso para su sucesión que, como suele ser habitual en política, no va a ser fácil. Las miradas se dirigen a Inés Arrimadas. Rivera es la gran víctima de las elecciones de este domingo, unos comicios en los que, salvo Vox, ningún partido ha cumplido sus expectativas. ¿Y ahora qué? En Herrera en COPE, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, lanzaba un mensaje directo al Partido Popular.
Todos tienen que arrimar el hombro. El Partido Popular tiene que entender que no se puede convertir en una situación de bloqueo. Cuando se bloqueó la política por primera vez en este país, el Partido Socialista, con gran desgarro interno, desbloqueó. Que en este país se tiene que abrir paso la idea de que abstenerse para que otro gobierne no significa ni respaldarlo, ni compartir criterio, sino todo lo contrario, dejarlo que gobierne para hacerle oposición.
En el PSOE miran al Partido Popular. ¿Qué dicen en el partido de Pablo Casado? Pues que se vaya Sánchez, que se marche el causante del bloqueo. Se lo decía Herrera, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.
Este señor y este partido no ha conseguido sacarnos del bloqueo. Alguien tiene que tomar responsabilidades en este asunto.
Ya usted conoce a Sánchez. Sánchez no se va a ir. Para que otro se ponga y llegue a un acuerdo con usted.
Pues la historia del Partido Socialista y de Pedro Sánchez es que hasta que no se vaya Sánchez, pues la política española no se desbloquea.
Así están las cosas. En el día después de las elecciones, la dimisión de Albert Rivera y su adiós de la política marcan este 11 de noviembre, en el que están pasando más noticias que te cuenta Marta Ruiz.
Pues mira, a esta hora sigue cortada la AP7 a la altura de la Junquera por esas movilizaciones de Tsunami Democratic, que está justo cortado el punto de la frontera entre España y Francia. Se ha retomado el juicio contra José Enrique Abuin, alias El Chicle, por el asesinato de Diana Kerr. Hace dos semanas el proceso se suspendía porque fue imposible que se conformara el jurado. Ahora parece que ya se ha constituido, vamos, hasta la Audiencia Provincial de Santiago. Ahí está Íñigo Landa.
Tres horas después de que comenzara el proceso, hace unos 20 minutos, se nos confirmaba la configuración del jurado popular, que compondrán 5 hombres y 4 mujeres, más 2 suplentes, que a partir de mañana escucharán los más de 100 testimonios de este juicio contra José Enrique Abuin, por supuesto secuestro, asesinato y abuso sexual de Diana Kerr. 2 semanas de juicio hasta que hacia el 24 de noviembre conozcamos el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad de José Enrique Abuin por parte de un jurado que ya ha quedado constituido.
Y Bernardo Achaga se lleva a casa el Premio Nacional de las Letras 2019. Está considerado el máximo exponente de la narrativa vasca y el jurado le reconoce su contribución a la modernización y proyección internacional del euskera y el castellano.
Deportes, Rafa Nadal debuta en el torneo de maestros. José Luis Corrochano.
Su estado físico ha sido duda durante toda la semana pasada, pero hoy empieza a jugar en uno de los pocos torneos que le quedan por ganar. Cuéntanos cómo está en Londres, Ángel García.
Y sin dudas, José Luis, adiós a las dudas, porque Rafa Nadal está al 100%, o al menos así es como entrenó ayer, que ya se probó a tope, jugando un partido casi de competición ante Roberto Bautista, el otro español que suplente aquí en esta Copa de Maestros. Así que Rafa Nadal está al 100%, jugará a las 9 de la noche ante Alexander Zverev, al que ha ganado las 5 veces que se han enfrentado. Por si no me creéis a mí, creed a su entrenador, Carlos Moya.
Bien, yo creo que bueno, ha sido como un examen lo de hoy, ¿no? Y donde ha sido el primer día que ha podido sacar con normalidad y de momento bien.
Si ayer estaba un 80%, ¿a cuánto está hoy?
No, yo creo que ha sacado ya normal. La abdominal no la molesta ni nada.
A las 3 de la tarde se juega ese Medvedev y Tsitsipas, y en el otro grupo, ayer Djokovic le ganó a Berrettini y Tina a Roger Federer. La cita hoy con el fútbol es en el Mundial Sub-17 a partir de las 8:30 con España. Partidos de cuarto de final contra la selección francesa.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Antonio. Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de Chiara Corbella, una madre que murió a los 28 años a causa de un cáncer porque decidió no someterse al tratamiento que podía perjudicar a su tercer hijo, del que estaba embarazada.
Lo contamos porque 2 parroquias de Barcelona y de Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, van a albergar esta semana el testimonio de Enrico Petrillo, el marido de Chiara. Se casaron en 2008 y ella queda pronto embarazada, pero se descubre una grave malformación de la niña que viene en camino. La pequeña murió a la media hora de nacer y la situación se repite con el siguiente embarazo. Finalmente, Chiara tiene un embarazo donde todo va bien y es entonces cuando le descubren a ella un tumor en la lengua. Tomó la decisión de posponer los tratamientos que podrían perjudicar a su hijo Francesco. Cuando nace, el tumor ya se ha extendido y ella muere al poco tiempo. El 21 de septiembre de 2018, el aniversario del matrimonio de Enrico y de Chiara, se abrió en Roma la fase diocesana de su causa de beatificación.
Pedazo de historia, José Luis. Pues sí. En El Espejo, a partir de las 2 menos 25. Ahora te estamos contando, te seguimos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Això ja és el migdia a Lleida, però ja saps que de dilluns a divendres t'acompanyem des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Dilluns 11 de l'11, 11 de novembre del 2019. És el dia després. Avui... I ahir a la nit ja hi havia molts matemàtics ja fent operacions, suma, resta, sumo per aquí, m'emporto per allà, a veure si dona o no dona. En fi, veurem aquests polítics si realment saben fer bé els comptes i són responsables per almenys començar a avançar. No sé cap a on, però començar a avançar, començar a caminar, per entendre'ns. En fi, això evidentment ho veurem els propers dies. Ara, tot seguit, el que farem és parlar dels bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a 2:15, a la radiografia. Avui ens visitarà Xavier Estrada, àrbit internacional i de primera divisió també, per parlar de les masterclass que té preparades pel mes de gener, i evidentment parlarem de tots els resultats del cap de setmana. Però abans, deixeu-me que fem una ullada a la previsió meteorològica. Ara ja hem pujat els 10 graus. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem una tarda amb intervals ennuvolats i precipitacions febles al Pirineu més occidental, amb la cota de neu de 1.000 a 1.300 metres. Les temperatures pugen al nord de la província i baixen a la meitat sud i arribarem avui a 15 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Lleida capital i Balaguer, 11 a Tàrrega i 7 a Viella. El vent bufa variable a flux i continuarà així la resta de la tarda. Demà dimarts tindrem el cel ennuvolat al matí amb precipitacions febles al Pirineu occidental que seran en forma de neu per sobre de 1.200 metres. A la tarda, això sí, el poc ennuvolat es serà en general, excepte al Pirineu, on continuarà ennuvolat. Les temperatures pujaran, excepte al Pirineu, on baixaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I tal com havíem avançat abans amb el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet, la plantilla de recollida d'escombraries de la Noguera inicia una vaga indefinida. Es complica la cobertura dels serveis mínims perquè dos camions han estat sabotejats i són al taller. Recordem que és dels resultats de les eleccions d'ahir, almenys a la província de Lleida, es desprèn que Esquerra Republicana hi ha hagut alegria perquè s'han consolidat com la força més votada i també satisfacció al PSC i a Junts per Catalunya per haver mantingut l'escó obtingut el passat 28 d'abril. Al final queda tal qual estava, dos per Esquerra Republicana, un per Junts per Catalunya i l'altre pel PSC. I recordem que també hi ha hagut crema de contenidors aquest cap de semana, tan a la Bordeta como a Capón.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
Nah. En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Somos el único partido que tiene respaldo electoral.
El único partido que ha garantizado prosperidad.
Sería una mujer muy feliz si a Pedro Sánchez le saliera mal la jugadita.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Si usted se llama como alguien, dice, no, que me llamo George Clooney.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Con quién coincide en el nombre?
Simplemente con José María Aznar.
Anda.
Muy bien.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica. Un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912-1213.
Vete preparando para sorprenderte a ti mismo, porque solo hoy encontrarás 1111 ofertas irresistibles en el Corte Inglés para darte un capricho. Como un bolso negro de Furla, antes por 270 euros y ahora por solo 160. Recuerda, 1111 caprichos irresistibles te esperan en el Corte Inglés.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
José Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, es el primer bodeguero de la historia en entrar en la lista Forbes de los 100 empresarios más creativos del mundo. Es el reconocimiento al esfuerzo de 3 generaciones de viticultores conjugando tradición e innovación. Descubre el próximo martes con Herrera en COPE la apasionante historia de Bodegas Emilio Moro.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja ara sí, que ja és el moment en el que parlem dels bocins d'història amb el cap d'arqueologia de la Diputació de Lleida, president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, com tots els dilluns, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs, comencem aquests bocins d'història. Per cert, la setmana passada hem rebut més d'un missatge, jo, per exemple, que no en tenia ni idea del que havia fet el fill del doctor Convelles, que té un carrer a Lleida, el seu pare, però que el fill, doncs, havia estat vinculat. A vegades diu, no, és que va ser, o sigui, es va fer militar, no? Ja està, ja és tot dolent. No, mira, aquesta persona des de dins va fer feina bona per la ciutat, no?
Sí, el que passa és que a la segona fase va haver un sector més progressista de la Lleida de l'època i va haver una mica, inclús a vegades amb polèmiques familiars, i no va acabar massa gloriosament la cosa.
Això, bueno, sí, això, sí, però bueno.
Les enveges que a vegades es produeix.
Ara des de lluny almenys veiem el que va fer i on se volia arribar, que jo crec que és aquest.
No, per descomptat, i tant que sí, i sí. I no hagués hagut segurament la guerra i tot això, potser hauria canviat les coses, i tant que sí.
Molt bé. Doncs, bueno, d'història.
Avui tenim una data, però abans d'aquesta volia recordar potser una altra, perquè estem allunyant d'ella i val la pena recordar-lo. El 24 d'octubre, ja fa uns quants dies, quasi farà un mes, va fer 470 anys que Lleida va passar... Bueno, va ser Lleida, perquè abans era l'Arida, és quan Ramon Berenguer IV s'instal·la aquí a Gardeny amb el comte d'Ermengols i Seturgell, fan un setge de 6 mesos a la ciutat i aconsegueixen que el valí de la ciutat, el Muzaffar ibn Sulayman, al final se rendeixi.
I 470 llavors... anys
l'ha
fet,
1149, 24 d'octubre de 1149. Per tant, és quan la ciutat de Lleida començarà a ser cristiana i comença una mica, doncs, la ciutat que ja tots més coneixem. La mesquita se substituirà per la catedral o la seu, el Palau del Rei se substituirà per el Castell Reial, i sempre pensant que al voltant, al peu del Castell del Rei i al voltant de la catedral, hi hauria el barri noble de la ciutat, que és el que després se substituirà per una fortalesa, que és l'altre efemèride que avui vull comentar.
Anem més lluny, no 470, 870 anys fa, 870, perquè si és el 1100... Sí, cara de dir, home, 470, a veure, és lluny, però no trobo tant. No, fa 870 anys d'això, ja comença a ser una xifra grossa.
Sí, 870
anys.
Tens tota la raó, és un lapsus.
Escolta, llavors, una cosa, quan fan el setge a la ciutat, els d'ells no poden marxar. Sí. No pot entrar ningú. Arriba un punt que, escolta, en rendim?
Sí, va ser així, va ser capitulació.
Però en rendim i els empresono, o el rendim i els deixo marxar?
No, al rendir-se, quan hi ha rendició, hi ha pacte.
Ahà.
Llavors vol dir una de dos. O
deixeu les armes i us deixo marxar? O...
Me quedo aquí fins que me moro de gana i entreu perquè no queda res més, o entreu a la força i no puc aguantar-vos i feu el que voleu, o no, com aquests, això s'està allargant, vosaltres teniu ganes d'acabar el setge, jo també no puc viure tranquil, pactem-ho. Llavors, en el pacte que van fer va ser interessant perquè sí que, evidentment, tota la propietat i tot passava a propietat dels comtes i a propietat dels conqueridors, però permetien que els moros se quedessin a Lleida.
Ah.
No tenien per què marxar-se.
Desarmats.
Podien... Bueno, desarmats sí, però bueno, les armes també en aquells moments perdien. Per tant, aquest pacte va ser molt important perquè al quedar-se, el que van perdre, les propietats, i després amb el temps, el que van fer va ser fiscalitzar-los de manera diferent i cada vegada acollar-los més fiscalment perquè s'anessin convertint al cristianisme. Per exemple, si un cristià pagava 4 monedes d'impostos, el moro pagava 6. Que al final molts diuen, bueno, passem a pagar 4 i me faig cristià, encara que molts se veien cristians a vegades de cara a la parròquia, però per dintre continuaven.
És tremendo això de la religió i forçar la gent. O sigui, al final...
És un tema polític.
Però al final què vols? Que ho faci veure o que ho sigui de veritat?
Sí. No, per això,
si el forces, ho farà veure.
Per això he de pensar que al final, no, i quan la pressió política i religiosa és tan forta, al final no paren fins que expulsen definitivament a los que encara són moros o que tenen la conversió molt recent. I això es produirà al 1610. És a dir, quan definitivament marxen. Per tant, durant pràcticament quasi 400 anys llargs, hi ha moros aquí, i per això
hi ha moltes generacions aquí,
La moreria, que és la zona del carrer La Palma, i eren molt bons artesans, a part de bons pagesos els àrabs, i se queden aquí, i contribueixen inclús amb la seva facilitat artesana a fer l'obra de la seu.
Una curiositat, que ja sé que avui no anaves per aquí, però es queden amb la propietat de totes
les construccions, per exemple, se les
queden, i de les cases, no?
Sí.
Com es reparteix això? És a dir, Perquè això ja era d'algú abans. Sí, se li torna o no? O se ho acaben quedant els de sempre i espavil?
Això s'hauria d'estudiar ben bé. En
és principi curiós.
Se'n queden los conqueridors, i els conqueridors el que fan... Aquí, en principi, s'ho queda tot. El conte Ermengol
i, ja està,
i el conte Ramon. I el que fa ell, jo, que nosaltres som els senyors, inclús pacten. Jo, Ramon Berenguer IV, me quedo, em sembla que una mica aproximada, me quedo les dues terceres parts de Lleida i tu, el conte que m'has ajudat, l'altra tercera part. A partir d'aquí, ells tenen molt. El que fan llavors és començar a repartir allò en una part, diria, pues jo, tu, senyor, que m'has ajudat, pues te dono aquesta casa. L'altre te dona això.
Pensava que s'ho venia.
No, comencen a repartir entre la gent que els han
ajudat.
I així tenen contents a tots els senyors i cavallers que han estat lluitant. Per
bueno,
exemple,
total, del que, el que era propietari inicialment, segurament la seva nissaga, allò ja ho ha perdut.
Allò l'ha perdut i per això...
Si ni escritures, ni històries.
Aquesta zona de Sant Llorenç, que era la zona fora de lo que eren les muralles de l'època, i llavors s'instal·len allí, fan un arrabal i se busquen la vida. Però bueno, se poden quedar aquí, com a mínim. No?
Sí, sí, sí.
Un dels que donen una part més generosa, una quinta part de tots els béns, se fiquen d'acord tant Ermengol com el Ramon Berenguer, els templers. Per això instal·laran el castell de Gardeny i són els grans beneficiats d'aquest pacte. Però bueno, hem de pensar...
Fa 870 anys, d'això?
Sí, sí, 870, no és 4, sinó 870.
No, 870, sí. Sí.
I això també perquè avui, l'11 de novembre del 1707, es va produir una altra capitulació. Aquesta capitulació és molt important també per la història de Lleida, perquè és quan, en plena guerra de successió, les tropes de Felip V, que havien estat assetjant Lleida durant dos mesos, que o sigui, a finals de setembre, després de que havien tingut la gran victòria d'Almansa el 23 d'abril de l'any 1707, llavors cau el País Valencià i Aragó, arriben a Catalunya a través de Lleida i a finals de setembre s'instal·len i cerquen totalment Lleida. Al final, a l'octubre, el 13 d'octubre, conqueriran la ciutat de Lleida, entrant i trencant la muralla, i aquí els defensors austriacistes, els del bàndol austriacista, intenten pactar. No, aquí no estava Felip V, sinó que estava el duc d'Orleans, que era un general seu, però com han trencat la muralla i diu, ara que esteu apurats, ara us voleu rendir? No. Si us rendiu, sense condicions. Què va passar? Que la majoria de la població es va anar cap al castell, que llavors ja existia, es van tancar allí amb tota la tropa i llavors va quedar Lleida dividida en dos. El que seria aproximadament des de lo que és el final del carrer Cavallers, el Mercat del Pla, fins a dalt, era propietat encara, estava controlat, perdó, per los propis defensors austriacistes en la major part de la població, i la resta de la ciutat ja estava en mans dels filipistes. Evidentment, aquest cèrcol més petit era molt més difícil de burlar, perquè a vegades aquests setges grans sempre havia trepitxeos, podríem dir, se colaven alguna cosa i se podia aguantar més bé. Aquest va ser molt dur, i al mes d'estar assetjats, sobretot l'aigua, se'ls va acabar, estem pensant, parlant finals de l'estiu, l'aigua que tenia d'altura de totes les cisternes de la pluja, i si no havia plogut, pues, i pensem que estava pràcticament podríem dir que sí, el 90% de la població de Lleida amb tota la tropa, que eren 2.000, se si acaba l'aigua i s'acaben rendint. La rendició, en aquest cas, és rendició, tot i que estan apurats, amb la qual pacten. Hi ha capitulació. Capitulació vol dir que se fiquen en condicions. I en aquest cas és curiós perquè sí, que se seuen el conde d'Arstadt, que és el defensor austriacista, amb el duc d'Orleans, i fan un document de dir, bueno, ja que us rendiu, pues, us podeu marxar tranquil·lament amb una part de les armes, amb un canó petit, però us ho podeu emportar, l'altre me'l deixeu aquí, i bueno, i fan tota aquesta cerimònia. El 11 és quan es fa la rendició i el 12 és quan se materialitzarà, el 12 de novembre. I és curiós perquè aquesta materialització de la rendició, que s'havia pactat el dia 11 de novembre, fa que tota la tropa que estava defensant Lleida, tots els que poden, perquè els que estaven ferits s'han de quedar, els que són de Lleida, el somatent, se queden, que són els que tenien més por, que potser tenien represàlies, però la resta, els portuguesos, els austríacs, els anglesos, surten per la porta dels Bernats, que és la que està sota d'on estaven les banderes anteriorment, que donaria, és l'única porta que llavors tenia, les altres portes no estaven fetes encara, baixen...
Si la del pont llevadís no...
L'altre,
exacte. Ah, la de la punta de la plaça de la Sardana,
correcte,
per entendre's.
Correcte, que també tindria pont llevadís.
Correcte.
Moment, per això. Baixen, passaria... I se van per tot el camp de la ciutat, per entrar a la ciutat per la porta de Madalena.
Ah.
Entren per la porta de Madalena, passen per lo que seria la carrer de Madalena, quan estan tots els filipistes formats, i ells passen i se fan una cerimònia de salutació, rendir-se honors, doncs molt bé, haveu estat molt valents, aquestes coses, marxen tots, menys un que li tenia una mica de tirria, aquest se queda aquí, és un que se l'agafa, però la resta marxen i per l'arc del pont sortiran passant pel pont i se van cap a la zona de Tortosa. Després van allí i tornen a lluitar un altre cop contra els filipistes perquè hi ha un altre setge a Tortosa, però bueno, era l'època de la guerra en aquest cas. Llavors, clar, patiran.
Però no havia internet. Havia d'esperar que algú vingués a cavall i explicar-ho, si no, no ho sabia ningú.
El que passa és que llavors, al marxa, Lleida sí que ja queda en mans filipistes i passaran unes coses fonamentals per la història de la ciutat. És a dir, el primer que fa és abolir la paeria, desapareix com a institució pròpia, crea, ha dit, una mena de governador militar que és el comte de Louvigny, i aquest comte de Louvigny aplica un règim. Estem en plena guerra de successió, pensem que Barcelona encara quedaran 7 anys i de petita és pionera, i comença sistemàticament a enderrocar tot el que quedava encara del barri vell, al voltant de la catedral, fins i tot el Palau Episcopal, que és el que quedava on està el baluard de la reina, sobre del 1203, on està el bar, i solament quedarà el castell del rei, que lo convertirà en magatzem de pólvora i de municions, per tant, en polvorí i de menjar per la tropa, i la catedral, que a la llarga se convertirà en quarter. Tot l'altre quedarà ja convertit en una ciutadella important, i aquest, la porta del pont llevadís que comentaves està datada, que està feta al 1708-1709, en plena guerra, i és tan important aquesta fortificació que al 1710, quan hi ha una batalla d'aquestes en la que per primera vegada aquí a Catalunya, que s'hi ve important, guanyen les tropes austriacistes, Almenar, després d'haver conquerit, haver derrotat els filipistes, la importància que té la tropa filipista és salvar el rei Felip, que en aquells moments sí que estava lluitant al Menà contra Carles d'Àustria, que també estava en el Menà. Estaven els dos hereus i candidats a la corona espanyola enfrontats, tot que tenien tota la tropa per davant i per tant no es van veure, però aquella batalla d'Almenar va ser molt important perquè la preocupació que tenen els filipistes és que vingui Felip V cap a Lleida corrents perquè hi ha una fortificació molt forta. I el dia següent, després d'haver guanyat la batalla, tu dius, Carles d'Àustria què fa? Vaig a Lleida, cerco Lleida, tinc el rei a dintre i s'acabarà la guerra. No, no, el tio diu, porto una artilleria insuficient per aquestes muralles, aquesta fortalesa tan forta, que es quedi aquí el rei i jo me marxo cap a Madrid.
Ah.
Passa de llarg, se va cap a Madrid, durant uns mesos està acceptat com a rei però no li funciona, se retira, després ja l'anomenen emperador d'Àustria, comencen les coses a malament i ja està. Però fixem-nos que en 2 anys ha canviat tant el panorama de la ciutat, s'ha fortificat tan important que fa que tingui aquest desenvolupament estratègic en la guerra per haver fet aquest castell principal aquí. I a part d'això, el que també farà Felip V, després d'haver conquerit Lleida, és abolir primer l'estudi general, cosa que faran totes les altres universitats catalanes. Després de la guerra, recordem que farà una única universitat a Cervera, i totes les facultats de l'estudi general també les convertirà en casernes. Per això, precisament, aquestes que estaven situades en el barri de Sant Martí, llavors canviarà completament. I la tercera cosa, evidentment, que fa aquesta conseqüència d'aquesta rendició el 11 de novembre de l'any 1707 és que, veritablement, la catedral de Lleida definitivament deixa de ser catedral. És a dir, encara aguantarà durant un parell de setmanes a fer missa els canonges, però el 29 de novembre arriben els canonges un dia i els soldats diuen ja no podeu entrar, ja dic que no entreu.
Ho hem reconvertit, això.
Exactament. No, no, marxeu. Llavors, clar, comença una negociació. Bueno, com a mínim buidem-la, si els hi deixen buidar-la, llavors se van emportar a poc a poc tot el que és moble, i quasi bé el que és immoble també se l'emportaran, com per exemple escultures, com per exemple làpides, les tombes també, i al final la catedral se va quedar buida. Evidentment, això fa que moltes coses que hi ha a la catedral on no s'ubiquen. Ells van, de moment, a Sant Llorenç com a catedral provisional i els reparteixen per les parròquies de la diòcesi. De dir, pues, ostres, aquest retaule que tenim aquí, quin poble li interessa? Pues, bueno, jo, avui, pues venga, me lo porten. Però pensem que llavors la diòcesi de Lleida, el 60% de la diòcesi estava en terres aragoneses.
Correcte.
En la qual vol dir que moltes d'aquestes obres van anar a parar a parròquies també de l'Aragó. I d'aquestes que ara se comencen a...
Ull, que estem parlant d'un tema...
Per tant, que si no s'hagués tancat la seu, potser altres coses també haurien molt diferent. Bueno, llavors, tot això va passar ara, pues, això, fa exactament, tu que estàs a matemàtiques,
312
anys, exactament. Tenia per aquí la xuleta,
bueno,
però
la calculadora aquí, ja.
Sí, sí, sí. Pues un dia com avui se va fer aquesta rendició de la ciutat de Lleida en plena guerra de successió, quan encara no està clar com acabarà la guerra, i de fet crec que hi ha un escut molt interessant com la porta que diem del Pont Llevadís. Si es fixem, hi ha un escut d'Espanya, és un escut molt petit, així és com tots els escuts normalment quan se fan uh-huh. són grans. Per exemple, que a la Porta del Lleó és un escut potent. A Gardeny hi ha un escut de Felip V, també gran. Aquest és molt petit, és a dir, és com si fos modest, com si no s'atrevís. Però el que és més interessant és que hi ha en aquest escut. Al mig de l'escut estan les flors de llis, els Borbons. Felip V era Borbó, és la instauració de la dinastia borbònica. A baix hi ha la Granada, per indicar que és el rei també de la zona de Granada, de l'antic regne de Granada, uh-huh. i al voltant de la flor de llis està el castell i el lleó de Castella. No apareix per enlloc el símbol de Catalunya. En la qual, a 1607, que no apareguin les quatre barres, que després s'incorpora com és normal a l'escut d'Espanya, si més no, hi ha aquí una doble lectura. Per una banda, he de dir, estem en plena guerra, no sé com acabarà aquesta guerra, de moment el que tinc clar, el que tinc clar és això, perquè sí, això sí
no
que és
mullo,
meu.
Vaja.
L'altre, no sé què passarà, per tant, com ja no és meu, lo deixo estar, o l'altre, pot ser un missatge de dir, quan acabi la guerra, si la guanyo, aquest és el que passarà. Decret de nova planta, amb el que implica suprimació de les llibertats polítiques i demés, i el que va fer Lleida, que va ser l'inici del que passaria després a tota la Corona d'Aragó i especialment a Catalunya, també hi ha llavors un missatge subliminal de lo que podria vindre. Per tant, penso que és interessant recordar en aquesta data d'avui, a part de la festa institucional que s'ha pogut fer també a la ciutat que ho recorda, pues que això, fa 312 anys, Lleida va marcar una mica el camí del que patiria Catalunya mm-hmm. i després, i bueno, i d'alguna manera, com es diu en castellà, no? D'aquellos polvos vienen estos lodos, sí, pues sí, sí, una sí. mica aquí arrenquen moltes coses de les que ara estem vivint.
Sí, 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 per sort o per desgràcia. No, m'ha fet gràcia l'episodi, el tema de repartir les obres
sí.
d'art, les obres o retaules o el que sigui. Clar, si això hagués estat inventariat i amb documents i tota la història,
fet,
que la majoria ho estan...
Se parla, de fet, hi ha un document però... que es controlava una mica. El que passa és que aquest document, l'arxiu, per desgràcia, va patir unes mogudes a la Guerra Civil i s'ha perdut.
Sí, sí, sí. Sí.
Això, bueno, perquè si no, estaria molt guapo.
A vegades, ara ens mullem amb un problema, diu, no, és que això ve de fa 312 anys, que es va fer d'una manera... doncs, perquè, bueno, perquè llavors s'estava vivint uns dies i es va fer com es va poder, o com bonament... doncs van decidir fer-ho i després doncs va haver el tema de que Lleida es va quedar sense les parròquies de la Franja, etc, i a partir d'aquí el problema de les obres d'art, que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, bocins d'història, són els nostres bocins d'història, vull dir que no en podem renegar, i a més aquí sí que ens podem posicionar o el que vulgueu, però és història, ja no es pot moure, va passar així i així és com l'hem d'acceptar. Joan Ramon González, escolta, un plaer.
Pues, lo mateix.
Bona setmana.
Que vagi molt bé, adéu.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me llame!
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa, es tu derecho.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Fíjate, esto se llama Barrio Santa Rita, más conocido como el Infiernillo. ¿Y qué le pasa?
Que está en drogas.
Han perdido familiares, han tenido que pasar, pues, para llegar aquí,
muchas penalidades.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Pues, ¿y vosotros por qué os hacéis misioneros?
Alajuela, Costa Rica.
Yo creo que es una lección que uno mismo se da cuenta de que realmente vale la pena.
El lunes a las 12:30 de la noche, en 13.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Prepárate para sorprenderte a ti mismo, porque solo hoy encontrarás 1111 ofertas irresistibles en El Corte Inglés para darte un capricho. Como unas New Balance 373, que costaban 84,95 euros por 49. Recuerda, 1111 caprichos irresistibles te esperan en El Corte Inglés.
¿Cuánto crees que cuesta eliminar toda la cal y el cloro de tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Doncs apa, que a radiografia parlem d'esports i com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
La 1:34 minuts, directe cap a les dues.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Amb la radiografia, amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut. I també amb l'Albert Escuer, cap d'Esports del diari La Mañana. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I com ja havíem anunciat, avui ens acompanya l'àrbitre internacional lleidatà, Xavi Estrada. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt
gràcies bé. Per estar amb nosaltres. Amb el Xavi, evidentment, parlarem doncs de les activitats que cada... Anava a dir cada final d'any, no, perquè això és el gener. Cada principi d'any, doncs, organitza... Cada any, aviam, és, no sé quin any és aquest, és el quart ja?
Aquest ja és el quart, sí.
Ja és el quart.
Però de què, de què, de què?
De la masterclass,
les
marques...
No, no, ja, però és que ho dic perquè activitat, si no pare. Un
no,
dia,
no, no,
un
correcte,
dia l'idea, dic, que els àrbitres ara amb això del quart, que teniu? Dies de 48 hores o com va? Perquè...
Tenim horari.
Ara parlem...
Increïble.
Ara parlem de moltes activitats, però abans... anem a fer una repassada ràpida del que ha deixat de si el cap de setmana, Albert.
Abans bueno, que no cal que parlem.
De bàsquet anant malament, eh?
I hockey tampoc.
Ah, bé, però fa... és que aquí cal diferenciar el cap de setmana masculí i el cap de setmana femení.
No, de bàsquet parlo.
No, però el cap de setmana femení ha estat fantàstic. Victòria del Cadí,
bueno.
Sisena, victòria de la M femení.
Correcte.
Espectacular,
sí.
Sense les dues porteres del primer equip, aixecant un 0-1 al minut 70, invictes al Recasens per 2 gols. De veraix, sí. No són segones a la classificació.
Ulla.
O sigui, és tremendo. Victòria del Vilassana també en hoquei patins. O sigui, el cap de setmana esportiu femení ha set fantàstic.
Fantàstic.
Ara, el masculí, set bastant dramàtic.
Bueno,
independent... Perquè garrotada de l'ICG a casa davant del Càceres, garrotada, diria que encara més sèria, del llista davant del Caldes.
I a casa aquesta també, eh?
L'11 de setembre. I ens queda el futbol, que aquí sí que mira, vam fer els deures.
El Pardines també va caure el dissabte, el Pardines de bàsquet.
Va, però aquesta era previsible. És la pista del Girona, que en condicions normals doncs hauria de ser un dels equips que, si no pugen, com a mínim estiguin fins l'últim dia al play-off lluitant per l'ascens, perquè tenen un equip de l'Eport jugant a les plates.
La Vanessa ja ens ha dit que no sap si podria arribar, però diu,
van guanyar.
Però dona el resultat, diu que aquest és bo. Barberà 0, Balafia Volley 3, que a més anaven amb 5 baixes de l'equip titular, per tant...
No, bueno, molt bé, escolta... Sempre es passen aquestes coses. Vull dir, quan més fotut ho té, érem ara allà agafats amb pinces, va tapar amb campanada.
Però això el futbol també, no sé qui ho va dir, bueno, allò de quan juegas mejor con 10 que con 11, no?
Això és una tonteria.
Ja ho sé, però...
Un campanar.
Això, per, això és per dir, bueno, pues escolta, ja que ens han expulsat, venga, anem a traure ara aquí el jo que sé, no? Vaja, no sé, si s'ha de jugar amb 11, suposo que es deu jugar millor amb 11 que amb 10, però bueno, és veritat que ha hagut equips bueno, que s'han sobreposat amb una expulsió i els han anat molt bé a partir de llavors.
I n'hi ha que jugaran 14, ahir per exemple l'Orihuela, si haguessin jugat en 14 no, doncs, no, igual en lloc de 4-0 perden 3-0.
A veure, Lleida Esportiu 4, Orihuela 0, partit plàcid per una vegada al Camp d'Esports, Xavi Pérez.
No, plàcid no, que feia un fred que pelà, eh? No. Plàcid no tenia res, jo.
Bueno, però Albert, a baix.
Ah, Albert, bueno, sí, amb Albert sí. Sí, però bueno, és que allò, els pobrets eren una banda, allò.
Vale, però...
Sí, no, no, plàcid, sí, sencer, sí.
A més, sí, no es va patir ni històries.
Primera part bonica, la segona part un tostón, i a l'Alfred, doncs, encara més tostón, no? Però bueno, està bé, està bé.
De totes maneres, és un...
Se va fer els deures, que era el més important.
Home, la bona notícia...
I marcar la pauta per als que venen darrere.
La bona notícia és aquesta, no?, que era un partit d'aquells tramp, entre cometes, i Lleida el va treure bé, però és curiós perquè jo crec que és un partit que el resultat poder si reflexa la diferència de qualitat que hi ha entre els dos equips, però no reflexa el que va passar al partit. O sigui, el Lleida va xutar 4 vegades entre els 3 pals. 4. I les 4 van anar a dins. I després va tenir la primera de trilles al minut 3 i ja està. Però... O sigui, el Pau en treu 5. O sigui, al final, el seu porter toca 0 pilotes i el Pau en treu 5, de les quals 3 són de mèrit. Aleshores dius... 4-0. Bueno, moltes vegades hi ha hagut partits doncs, que l'efectivitat ha fet que ens deixés en plomes i ahir, en canvi, vam ser doncs, demolidors davant d'un equip, l'Orihuela, que,
molt fluixet,
que havia canviat d'entrenador i director esportiu, però crec que va quedar evident que
era molt fluixet.
Que el problema no està a la banqueta.
No. És l'equip més fluixet que ha passat per Lleida, eh? A més, aquesta temporada...
Amb molta diferència. Però... És un d'aquells partits que has de fer els deures.
Sí.
A part, amb una tarda freda, amb vent,
ben.
Que és el pitjor, que és l'enemic del futbol, és el vent, perquè ja pot ploure, pot nevar, que mira, al final ho trampeges, però el vent, hòstia, és...
Sí.
I ell no ho va treure, tu. Mm-hmm. 25 punts...
I avall.
I ara agafa carrerilla pel Tourmalet.
Home, 25 punts, és el que dèiem, ara ha agafat 2 punts d'avantatge davant del segon, que és el Castelló, 3 davant del Sabadell, que està en 22, i l'Andorra, que es queda quart amb 21 punts.
Avui podem, que tenim el col·legial, li podíem preguntar, perquè va haver un cas curiós ahir al Camp d'Esports. A segona B no sé si passa, però a segona i a primera, si no hi ha les forces de seguretat, no pot començar el partit, no?
Bueno, de fet, a tots els estadis, no només a nivell professional, sinó també a semiprofessional, com és el cas, hi hauria d'haver...
A la segona vegada tindria que començar, doncs és que els Mossos van arribar un quart d'hora tard i el partit havia començat, per tant...
Deien estar al col·legi electoral.
Bueno, potser sí, no?
Hi ha de votacions.
Sí. Bueno, clar, és que... Ja,
bueno, també érem 4 i al cabo, tampoc no tenia que passar res, no? Però, però aquest no se podria arribar a començar el partit?
Teòricament, no? Evidentment, que correr el perill per la integritat física dels jugadors, dels directius, dels propis aficionats, evidentment, sí, es podria...
Home, doncs el dia de l'Hèrcules, l'any passat, que hi havia 60-70 d'Alacant, doncs igual sí que, segons quin àrbitre, te diu no, per aquí no.
Ja.
A Lleida som molt bona gent.
No. A veure, també t'he dit que érem 4 i el cabo, i també per fer fred, però em va xocar, no? Vull dir, ostres, que raro, no hi ha les forces de seguretat, no?
De totes maneres...
I crec que segurament també se té que complir el protocol aquest, no?
Sí, de fet, fins i tot els camps de regional, doncs...
Va venir la parella a la Guàrdia Civil, no?
Sí, això és el que es deia abans. De totes maneres, dic, hi ha una... L'altre dia li donava voltes amb aquest tema de que hi hagi poca gent, i és veritat que ahir veia a les xarxes socials fotos panoràmiques del Camp d'Esports i queda molt desangelat, perquè recordem que és gran, per una segona vegada és un camp gran. No sé si la gent acceptaria reubicar-los tots en una zona concreta, és a dir, tots a tribuna, per exemple, i tancar la resta d'accessos i de grades.
No...
I quedaria allò una tribuna maca, no?
Hi ha gent que és de pedra picada i vol el seu seient i...
Però a tribuna, escolta, que...
A Gol Sud
estàs cobert...
A Gol Sud em sembla que són 3, que són la Maria Busó, l'home i un altre, i estan tot l'any allí i s'emprenyen com ve gent de fora.
Sí.
Perquè els ubiquen a Gol Sud i tal, els sap greu, no?
Sí.
Aleshores, jo no crec que sigui la solució, perquè al final si ets 1.000 seràs 1.000 igualment.
Sí, però 1.000 allí a la tribuna, doncs, com que fan més caliu, també...
Els partits de Copa del Rei només obres la tribuna i també potser encara fot més coseta veure la resta de l'estadi buit. El problema és que a la jornada 12, líders, doncs que vagi 1.000 persones al camp, És per fer una reflexió, jo crec que fins i tot un replantejament molt seriós de la situació.
Que ahir ja n'és un pelet menys de gent de l'habitual, un pelet menys de gent, es pot deure a condicions meteorològiques, a què era dia de votacions...
O potser li van fer cas al Molo.
Les paraules del Molo, sí, això és nada.
Bueno, si aquesta és l'altra... Sí, tens que
xiulets no almenys no em va bé ahir.
Home.
Bueno, no, clar, amb un 4-0 vull dir
no. Tens que estar callat perquè el senyor entrenador diu que no pots dir res, pues no vamos bien.
Ara és un mal endèmic. Jo me sembla que ho vam comentar l'any passat, el 22 de desembre, ve aquí l'Atlético Baleares, que era un autèntic partidàs, fotia un matí espectacular.
Sí, no feia fred.
Jugàvem a les 12, me'n recordo que amb el Crión Infantil a marxar, i fotia un sol que deies... Jo recordo que hi havia familiars dels jugadors que deien, hòstia, vamos líderes,
sí. Viene
el Baleares, és un partidazo, fa molt bon dia perquè feia molt bon dia, i 1.200 en el campo, i no tenien res, però és que és el que hi ha.
Bueno, s'haurà de buscar com reactivar, ja fa dies que ho busquen,
és una guerra perduda.
No es troba això. Per cert, el proper partit, Llagostera-Lleida Esportiu, el Llagostera ja és de la meitat superior de la llista de la classificació, per tant, ja és un partit a tenir en compte.
Bueno, jo crec que els de... A partir d'ara començarem a veure si és mascle o femella. A ve Llagostera, però després te ve el Barça, te ve el Sabadell, jugues també amb Castellón, vas al Camp de l'Ebro, que és un camp complicat. Bueno, ara és quan arriba el Turmalet, el famós Turmalet entre cometes. Però escolta, arribar-hi 25 punts... Ho haguessin firmat
no,
tots
amb
els ulls tancats. No és un camp fàcil el del Llagostera, però també no. És cert que no és el mateix anar-te a Llagostera amb 25 punts que amb 12.
Molt bé.
Però ara ens veurem.
Doncs, com dèiem, avui està amb nosaltres el Xavi Estrada, és àrbitre internacional, és lleidatà, i des de fa, doncs, 3 anys, aquest ja és la quarta edició, organitza unes masterclass a principi d'any, al mes de gener. Algun altre any, jo crec que ha coincidit fins i tot amb el Nadal, o les dades de Nadal,
sí,
si no recordo malament la primera o la segona edició. I és que el Xavi Estrada, a part d'àrbitre, també és psicòleg esportiu i realment, com apuntava l'Albert Escuer, darrerament ens tens acostumats a moltes activitats a la universitat i sobretot al món de l'ensenyament.
El Xavi Estrada, el problema que té és que és un inquiet. Ja us necessita fer coses, però bueno, ho fa en el beneplàcit de pensar que sempre podem aportar des del nostre punt de vista algun granet de sorra a la societat, sobretot a aquells que són els més importants, que per nosaltres són els nens més petits, els que seran persones el dia de demà. I llavors, des d'aquesta vessant esportiva, doncs, intentar doncs, això, doncs, aportar, assessorar doncs, un punt de vista, no? L'experiència personal o la vida personal d'un mateix vista des del punt de vista arbitral.
Que no parlem exclusivament de les escoles de futbol, per entendre'ns, eh?
No, correcte. Portem diverses iniciatives. La primera... la qual vam començar ara fa 4 anys són les masterclass, que aquest any doncs precisament, i jo crec que ja hem trobat el format en el sentit de ubicar-ho al mes de gener perquè entenem, i fer-ho doncs amb càpsules diferents perquè tothom qui vulgui pugui assistir. A més, recorda que també són gratuïtes i l'objectiu principal és bàsicament dotar de coneixement a les persones, i enguany doncs, com no podria ser d'una altra manera, va relacionar sobre l'esport i el benestar.
Ui, perquè la gent vagi fent agenda, perdona, Xavi, seran el 15, 17, 22 i 24 de gener. 15, 17, 22 i 24 de gener, evidentment en parlarem al desembre i ho recordarem, i al mes de gener també. Seran a la Universitat de Lleida i enguany aquestes jornades van enfocades a tractar i descobrir com és la diversitat dels alumnes en els centres educatius i de quina manera es du a terme un abordatge eficient i eficaç per part dels professors, els centres i els mateixos nens. Clar, per part dels professors entenc que són els qui més haurien d'anar amb aquestes masterclass, perquè moltes vegades els hi falta formació o més informació, no?
Bé, ens falta formació, jo penso que a tots, no? Moltes vegades parlem o pensem que ho coneixem tot i cal ser humils en el sentit de que sempre podem aprendre. Jo crec precisament que són els nens que són els nostres tresors, no? En els quals els podem aportar aquests recursos, però ja no perquè siguin millors futbolistes o sàpiguin jugar molt bé en un esport, sinó perquè els hi podem dotar senzillament d'això, no? De recursos a nivell emocional, de recursos a nivell cognitiu, i per això es va crear aquest projecte, perquè entenem doncs, que dintre d'aquesta pràctica esportiva, que és un context on els nens doncs, realment els hi motiva i s'ho passen bé, doncs aprofitar per assessorar-los i dotar-los d'aquests recursos que es puguin fer molt millor, però no només a nivell esportiu, sinó també acadèmic.
Clar. L'Albert, igual que jo, també ho sabem, perquè ja fa dies que ens arrosseguem per camps de futbol els caps de setmana, i no professionals, sinó de canalla, per entendre'ns.
Arrossegar, però... tu ho has dit. Has
sí, però vull dir, amb un mateix equip tens un nen més impulsiu, un altre més parat, un altre, enteneu-me, en el bon sentit de la paraula, que és més poca vergonya, o més extrovertit, no? Un altre que és així, l'altre que és aixà. Clar, l'entrenador ha de poder...
L'entrenador té un gran problema.
Clar, ha de poder compaginar tota aquesta diversitat.
Bueno, saps què passa? Que moltes vegades no som capaços de veure que una situació al món de l'esport la podem extrapolar a una situació en qualsevol altre àmbit. A l'aula escolar, al context familiar, i us fico un exemple, no? Doncs el nen que ha de xutar un penal i que tota la responsabilitat recau sobre amb ell en aquell moment, i que per A o per B, doncs no sàpigui gestionar el moment, però té i viu el mateix que viu quan s'espera un examen o quan el professor doncs, li ha caigut la bronca, etcètera. Llavors, el fet de que el nen sàpigui regular, identificar les emocions, jo crec que és molt important. Molt més, sobretot parlant de nens i de nenes de 6, 7, 8 anys, molt més que no pas que tècnicament o tàcticament sàpiguin jugar millor o pitjor. Ja els arribarà, ja.
Aquestes masterclass, com dèiem, del 15, 17, 22 i 24 de gener, aquest any comptaran amb la participació d'experts, com per exemple el Jesús Guillén, Francesc Miralles, Francesc Abella i Rosa Miralles. Uh-huh. Xavi, parla'ns una mica del que tractarà cadascú.
Bé, doncs començarem en principi amb Francesc Miralles, que és tot un referent. Ell doncs, ha escrit un best-seller que és Ikigai, que és sobre la motivació intrínseca doncs, per ser feliç o pel benestar. Jo crec doncs, que és important, i l'objectiu personal de cadascú hauria de ser dedicar-se a allò que realment l'apassiona, no? El fet de trobar-te a tu mateix i trobar allò doncs, que t'apassiona fa que des que t'aixequis fins que te'n vas a dormir doncs, només pensis en allò que vols fer, perquè és el que realment t'agrada. Passem després amb Jesús Guillén, que també és un referent dintre del món educatiu, però ens aporta també una manera alternativa d'educar, no? O sigui, vist des d'una forma més tradicional de quan jo feia IGB, que ja quedé molt, molt lluny, sí. Però sembla que les aules no hagin canviat gaire. O sigui, jo tinc 43 anys, però si em remonto amb aquells anys d'IGB, els nens segueixen estant sentats a les seves taules durant 8 o 9 hores durant el dia, i hi ha molta evidència a nivell neuropsicològic, però també a nivell neuroeducatiu, doncs que demostren que precisament els nens sentats no hi poden estar. O sigui que els aprenentatges es poden fer d'altres maneres molt més alternatives. I hi ha un problema a la societat, que és la por, no? I moltes vegades tenim por a canviar o por a fer coses que realment puguin ser beneficioses pels nens. Una tercera jornada amb Cisco Abella, que és un gran amic i professional, doncs, que ja que parlem de benestar i parlem d'esport, ell des de la vessant més clínica, sobretot amb temes doncs, de tabaquisme i addiccions, jo penso doncs, extrapolable, perquè tot i que parlem de tabac i esport, les addiccions són extrapolables a qualsevol altre àmbit, i crec que pot ser molt interessant des d'aquesta visió. I per acabar, no podríem acabar aquestes jornades sense un taller o sense una pràctica d'emocions, no? A través del grup de la Rosa Miralles de la Universitat de Lleida, que també col·labora amb nosaltres amb una aplicació que es diu Happy Sport als centres educatius, als centres escolars, perdó, que és quan hem engegat aquest projecte, i la qual pues, bueno, ficarà, no?, la mostra o la importància que té les emocions en la nostra vida, com abans comentava, no només a nivell de l'esport, sinó a nivell general.
I ens has dit que l'accés és gratuït, però qui no hauria de faltar amb aquestes masterclass?
Bueno,
sí, suposo que està obert a tothom.
Està obert a tothom. Els horaris en principi seran com l'any passat, a partir de 6:45 de la tarda a la sala de juntes de la Universitat de Lleida, al campus de Capmany. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web xaviestradafernandez.com. Són totalment gratuïtes, però és necessari saber doncs, pel tema de l'aforament. doncs perquè l'any passat doncs vam omplir totes les jornades i nosaltres no ens hem volgut focalitzar només en un públic diari en concret. Entenem que tothom pot aportar, des del món de la base fins al món professional, de que no només ha de ser doncs, de l'àmbit esportiu, pot ser des de molts tipus d'àmbits, en principi perquè creiem doncs, en aquesta educació holística o transversal, de que tots podem aportar i tots podem aprendre de tots. Per tant, nosaltres oberts a tothom.
També, si les coses fossin com tindrien que ser, només amb els centres escolars que hi ha a la ciutat i els clubs esportius, aquestes
activitats
no es podrien fer a l'UDR. S'haurien de fer segurament al Barris Nord.
Correcte.
Perquè, vull dir, el teixit esportiu de la ciutat és potent, hi ha molts clubs, i a més amb moltíssima canalla fent base, i amb molts clubs que tenen un referent, com és un primer equip, no? Que perquè a l'hora de gestionar les emocions també del nen que està jugant a l'infantil de l'ICG Força Lleida o al cadet B en aquest cas del Lleida Esportiu, hòstia, tens un mirall on mirar-te i és important gestionar les emocions, no? Perquè jo ho veig i suposo que tu també, sí. Jo veig crios que s'ofusquen i es foten a plorar.
Sí, tant.
A nosaltres ens va passar aquest dissabte.
Jo ho vaig viure ahir, mira.
Mira, doncs jo dissabte t'ho deia, no? Minut 3, falles una ocasió, vens d'un partit on has fallat 3, hòstia, al minut 4 el nen està plorant, no? I tu estàs allí, venga, va, no diré el nom, però va, som-hi, però... I no aixeque cap, no? I crec que aquí, doncs, la feina també de l'entrenador i també a casa és important, no?
Saber però si jo penso que el masterclass també tenia que ser pels pares.
No, però en aquest cas...
Perquè tots els fills no són el Messi.
No, però sí, en aquest cas, i ho parlàvem amb els altres pares... Hòstia, el problema que té aquest nen és de saber generar
les emocions,
gestionar la frustració, perquè si això li passa en un partit de futbol de primera divisió cadet, que escolta, que al final vull dir, no estem en una divisió d'honor o l'any passat que estàs en una preferent, que dius ostres, això segurament també li passa quan suspèn un examen
o
quan hi ha algú a casa doncs, que no li quadre.
Bueno, precisament per això, però sí que és cert que el tarannà de les persones doncs, que assisteixen ja és un tarannà doncs, que volen sumar, que d'alguna manera volen aprendre i volen absorbir doncs, coneixement o punts de vista des de diferents àmbits. Jo precisament, que sabeu que porto el món del futbol molts anys, però ara ho veig des d'una tercera divisió, abans com a jugador, ara també com a àrbitre, però ara també com a pare. Sí. Llavors, clar, te'n dones compte, com molt bé comentava l'Albert i també el Xavi, no? Té un nen de 7 anys i mig i el més difícil és saber gestionar moltes vegades els comentaris dels propis companys, no? El meu jugador de porter, llavors us podeu imaginar...
Oi.
Que, clar, la visió canvia molt i això fa doncs, que moltes vegades, quan es marquen els gols, una de les coses que a mi sempre m'ha xocat més és que tothom celebre el gol però no el celebra anar amb el porter quan forma part de l'equip, si realment és un equip, però en canvi quan l'equip rep els gols focalitzen ràpidament amb el porter, sí. I ningú és capaç des del seu punt de vista veure que aquí subem tots però també restem tots, no? I és precisament per això de tindre, o sigui, saber de la importància de gestionar aquests moments que faci que el nen o la nena el dia de demà pugui abandonar l'esport, desgraciadament, o dedicar-se a altres coses perquè ningú l'ha pogut recolzar o ajudar o teníem els recursos necessaris, no? Perquè aquella situació anecdòtica quedés simplement amb això, no? Com una anècdota i no pas com una experiència traumàtica, entre cometes, per la nena.
És veritat, la figura del porter al futbol...
Al final, jo en tinc una casa també, per això t'he dit que espera't.
No? Jo tinc molta assertivitat perquè, bon, clar, jo el porter, l'entrenador i l'àrbitre de futbol... No? Sempre dic que són perfils molt semblants.
Però al final acostuma a passar que acaben sent els més madurs de l'equip. Suposo que aquesta capacitat de resiliència que inconscientment ells van desenvolupant des de molt petits, perquè és el que dius, no? Vull dir, o sigui, el meu no, perquè és una mica cabra i quan hi ha un gol important travessa tot el camp allí i tal, però no és que els companys vagin a celebrar-ho, sinó que dius tu, no?
Sí.
És ell el que s'afegeix a la pinya. Però sí és cert que acaben doncs, desenvolupant aquesta resiliència i ja quan arribes a categories cadet juvenil, normalment també acostumen a ser els més madurs i en molts casos els més líders, però és cert que per recórrer aquest camí hi ha molta feina darrere i ho passen molt malament.
Doncs escolteu, malament. Només que tingueu el mínim d'inquietud sobre aquest o d'altres temes que hem parlat avui, a la web www.xavierestradafernandez.com doncs ja us posaran aquesta quarta edició de les Masterclass, recordeu 15, 17, 22 i 24 de gener a la Universitat de Lleida amb experts com el Jesús Guillén, el Francesc Miralles, el Francesc Abella i la Rosa Miralles, i amb temes tan diversos com, per exemple, la gestió de les emocions, entre d'altres. En parlarem al desembre i al gener, segons l'agenda de disponibilitat del Xavi Estrada, però avui no et volia deixar marxar, ens queden 4 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Anem a fer un canvi total de tema. Exacte. Perquè ja ho sé que dius, bueno, no, és que d'això no, però escolta... No, sí,
jo vull començar...
A veure...
Ahir Martrilles força la cinquena targeta groga.
Sí, però forçada descaradament.
I a tot haurà passat, doncs en Piqué no, perquè no pot xiular equips catalans, però si t'ha passat alguna vegada amb el Ramos de turno, amb el Raúl García de turno...
Que l'àrbit ho veu, això, que l'àrbit ho sap.
Això vosaltres ho sabeu.
Home, els àrbitres, jo parlo per mi, jo com a jugador sabia quan tenia que forçar una targeta o no, com l'havia de forçar... També hi ha moltes maneres de forçar una targeta, no complica la vida a terceres persones,
sí, no,
a l'àrbitre.
Ah, ahir pèrdua de temps, sempre és millor això que una patada.
Sí, no, sí, exacte, sí. Exacte, perquè mai saps si t'amonestarà o t'expulsaran. Si
serà groga, taronja o vermella.
Exactament. I després com a àrbitre, evidentment, almenys jo, com comentava, com que fem scouting dels equips, i per tant tenim moltíssima informació dels dos equips que anem a fer, jo sé si un jugador està a punt de percebre la cinquena o no, o pot buscar una sanció o no. El que passa que després, si jo l'he d'amonestar, doncs m'he de regir per les normes de joc. Vull dir, aquí,
correcte,
l'habilitat que tingui el jugador o no per buscar-la ja és problema seu.
Però abans de començar li dius, noi, el loro, que sé que vas amb 4, vigila.
No, jo crec que no. Jo crec que no cal.
No cal.
Sap de sobres que hi van 4 i penso que ells també saben que nosaltres els estudiem.
Clar. Escolta, anava a preguntar, satisfets amb el tema del VAR? Ja ho sé que ja és un tema que és molt recurrent. De totes maneres, també, aquest cap de setmana potser no és el gran cap de setmana per parlar del VAR, però jo crec que se n'està parlant bastant menys. El comencem a adoptar ja, que ja no és una novetat, no?
No, jo prenc tota la responsabilitat. Jo penso que sí que és un moment per parlar del videoarbitratge i reitero, ho vaig dir l'any passat i ho seguiré dient, que les noves tecnologies són una gran eina dintre del món de l'esport en general, però en el futbol també, per què no dir-ho, jo crec que és molt bona eina. Sí que és cert que la gent ha d'entendre, ja fico la falca, de que les noves tecnologies, com aquí s'apuntava a la taula, són regides per una persona i les persones, pues, doncs és això, no? Ens equivoquem i encertem, i la nova tecnologia està doncs per ajudar-nos sobretot en situacions factuals o objectives que tothom veu, no? De si la pilota ha traspassat la línia de gol o no, o si un fora de joc és clar o no, i també per dotar-nos o aportar informació com a àrbitres en situacions subjectives, és a dir, d'interpretació. Mm-hmm.
Arribem a les dues. Ja has estat al VAR amb algun partit? Suposo que es viu totalment diferent, no? Un partit a les instal·lacions del VAR que no al camp.
Home, el qui és àrbitre li agrada viure al camp, perquè això és com els jugadors, no? Uh-huh. Perquè t'agrada olorar doncs, el futbol i està a primera línia des del videoarbitratge. Saps que estàs ajudant o estàs recolzant doncs, a l'àrbitre del camp mitjançant la tecnologia, i que també el que vols és que l'àrbitre de camp estigui bé perquè tu no haguis d'intervindre. Però, bueno, al final és una bona eina.
Minut i mig, però...
Un minut i mig, no, 50 segons.
Bueno, el protocol del VAR, quin és?
El protocol del VAR,
que
només es podem cenyir a les quatre situacions que estan estipulades a nivell de l'IFAB.
Que són?
Que és manca d'identitat, targeta vermella, ja sigui per joc brut breu o conducta violenta, penals i fora de joc.
Bueno, no, és que hi ha molta gent que amb aquestes alçades
sí,
de la pel·lícula
sí, encara no ho saben. No. I gent vinculada al futbol, que no, ja són més grans.
Quan dic futbolistes, entrenadors,
Xavi Pérez, Albert Escuer, gràcies per estar amb nosaltres. I al Xavi Estrada Fernández, moltíssimes gràcies. En parlarem, tornarem a convidar.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat.
I nosaltres ja anem directes a buscar les senyals horàries. Les 2 de la tarda, ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio, que acabis de passar un bon dilluns.